Helena, per molts anys. Que vagi molt bé.
Gràcies, moltes gràcies.
Adéu. Adéu, Manu.
Adéu, xiripipis.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui és el Dia Mundial contra el Càncer, un dia que per milers de famílies de Catalunya té nom i cognom. Perquè no hi ha una sola família al nostre país que no hagi sentit a casa o ben a prop el neguit d'aquest estrall. Com hi ha moltes, cada cop més, per aquí el dia d'avui és un recordatori d'un mal moment ja superat. Parlem d'una malaltia de la qual encara ens fa por dir el nom, però que la tenim sempre molt a prop, molt a la vora. En un pare, en una amiga, en un company de feina o en nosaltres mateixos. Un procés que, fins i tot quan acaba bé, deixa darrere seu un record de neguit. A Catalunya es detecten anualment uns 45.000 casos nous, uns 120 al dia. L'estadística ens diu que un de cada dos homes i una de cada tres dones toparan amb aquesta realitat al llarg de la seva vida. Però darrere de cada número no hi ha només un expedient clínic. Hi ha biografies interrompudes. Hi ha projectes de vida que queden en suspens. És la desgraciada realitat per ara d'una malaltia que colpeja la salut física i mental del pacient i dels qui l'estimen. Al segle XXI, la lluita contra el càncer segueix sent un dels principals reptes que tenim. La investigació en aquesta direcció és un esforç global i titànic que no deixa espai per la resignació, perquè realment s'ha avançat moltíssim en tots els fronts. En prevenció, en nous tractaments o en l'acompanyament dels pacients i famílies que pateixen el tràngol. A Catalunya, aquests esforços ens han dut a unes taxes de supervivència que ens haurien semblat impossibles fa pocs anys. Però seguim. Tot el món en una lluita col·lectiva constant i sense fi, treballant per una solució que posi punt final a aquesta malaltia. És un camí pacient i molt més lent del que voldríem, però és també persistent i inexorable. La meta sabem quina és. L'objectiu final no pot ser altre que una societat lliure d'aquesta xacra, i per aconseguir-ho, tots hi tenim un paper. Mentre la ciència i els professionals mèdics fan la seva feina, la societat també té el deure de la prevenció i de l'acompanyament. I avui és un dia complex. És un dia per recordar els que han marxat, per acompanyar els que lluiten. Per aprendre també sobre la malaltia que tindrem més d'un terç de catalans al llarg de la nostra vida. Però sobretot és un dia per reivindicar la vida. Perquè davant de la por i de la incertesa, la resposta més atrevida continua sent l'esperança.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimecres 4 de febrer de 2026. Ens hem despertat amb 3 graus sota zero a Bolvir, a la Cerdanya, 0 graus a Monistrol de Calders i 8 graus a Tarragona. I amb un front associat a la borrasca Leonardo, que ens està creuant en aquests moments, està deixant pluja a l'oest del país, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, comarques de Ponent, també alguna nevada a l'Alt Pirineu, amb cotes de 800.000 metres, que també arriba cap a la zona del Prepirineu de Lleida, i en previsió que a la tarda aquest front s'allunyi, s'obriran clarianes. Malgrat això, la temperatura quedarà bastant frenada. Avui no passaran dels 9-10 graus a moltes zones de l'interior. Demà, Leonardo ens envia un altre front, però en aquest cas serà més actiu i deixarà més pluja, sobretot al centre i oest del país.
Són les 8 i 3. D'aquí a pocs minuts amb nosaltres, al matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras, el dia en què tornarem a parlar de Rodalies. I avui no hem tingut, de moment, ensurts com el d'ahir, quan vam tornar a tenir una avaria al centre de control. Per cert, ningú no ens ha dit encara el motiu de la caiguda del sistema. Avui, doncs, això ha passat, però el servei de Rodalies continua a mig gas. El que vam poder avançar ahir al matí de Catalunya Ràdio és que hauria estat també una caiguda del software, tal com va passar la setmana passada. Però això no ho ha confirmat ningú en fonts oficials. Tornem en directe a Sant Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Hi ha trens?
Segons el programat, n'hi hauria d'haver 5 per hora i sentit a la R1, 2 a la R2 Sud i 4 a la R4. I dos petits retocs al servei d'autobusos. Els de la R8 allarguen fins a Granollers Centre i fan tota la línia des de Martorell i a Valls, un bus fins a Camp de Tarragona per enllaçar amb l'alta velocitat. El portaveu de Renfe, Antònia Carmona, diu que es continua treballant a la desena de punts que requereixen una actuació i que, mentrestant, segueix el dispositiu de combinar trens i autobusos, sense concretar res sobre un retorn a la normalitat.
No tenim data, no tenim dates, no parlarem de previsions i parlarem de garanties en el mode ferroviari i en els serveis alternatius per carretera.
Mentrestant, els usuaris continuen resignats. Això ens ha dit avui un estudiant.
Avui és el primer dia que agafo un tren abans per arribar a l'escola a l'hora, perquè aquests dies entren els estudis i no m'entero de gaire a classe, tinc que recuperar, vaig com a remolque.
En canvi, aquest anglès ha acabat d'aterrar i amb l'abonament gratuït estava sorprès.
Funciona bien. Y también hoy, gracias.
Doncs gràcies, Joan, des de l'estació de Sants. El nou director de Rodalies, per cert, de Catalunya, Òscar Playà, admetia ahir a Catalunya Ràdio que cal canviar la manera de fer el manteniment del servei. Ho deia en aquest programa en la primera entrevista que fa des de que és el càrrec.
El manteniment de la infraestructura i dels trens ha de ser l'objectiu principal. Anar a un manteniment més predictiu, més preventiu, és a dir, actuar abans de que passin les coses.
Així ens ho deia el director de Rodalies, tot i que, recordem-ho, la infraestructura com les vies és competència de DIF. En tot cas, la bona notícia del dia és que Trànsit obre avui també un carril de l'autopista P7 fins a Gelida en sentit sud perquè hi puguin passar els autobusos del servei alternatiu de Renfe i la línia regular entre Barcelona i Vilafranca. Ho deia el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, a l'Agència Catalana de Notícies.
El que posem en marxa és que puguin circular per l'AP7 fins a Gelida i a Gelida sortir, per tant, escurçar les rutes que ara estaven fent per tot el perímetre del Penedès i que allargava els temps de recorregut.
I a banda d'això, ja fa dies que estem avisant en aquest programa. Insistim que el caos ferroviari no només afecta els centenars de milers de persones que cada dia agafen el tren, sinó també el trànsit de mercaderies. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
I això s'hauria de començar a resoldre a partir de demà.
Sí, en principi sí. Hi ha dos punts. Un és el túnel de Rubí, que està tallat perquè l'estructura tenia esquerdes. Per aquí passen els trens que pugen fins a Europa. Demà això reobre parcialment. No totes les hores del dia, però reobre parcialment. L'altre punt és un punt de la via que passa per Gelida, per on circulen els trens que porten mercaderies a la resta d'Espanya. Aquest últim es reobre dilluns de la setmana que ve. Què ha passat fins ara? Doncs que al port de Barcelona, evidentment, s'han acumulat els contenidors i ha hagut de donar sortida d'alguna manera. Diuen des del port que els hi ha augmentat un 15% el transport en camió.
Hem de demostrar als clients, les persones que confien als serveis portuaris, que aquesta situació no es tornarà a passar, o si torna a passar, quin és el pla de contingència perquè no passi amb la profunditat que ens ha passat.
I aquest era el president del port, José Alberto Carbonell, que, com sentiu, reclamava un pla per evitar una nova crisi així amb aquestes conseqüències.
A partir de 9:15 en parlarem amb el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Li preguntarem per aquest pla de contingència que demana el port. I també parlarem amb el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Amb tots ells comentarem el pròxim episodi d'aquest caos ferroviari. Dilluns comença una vaga de maquinistes que pot complicar encara més el panorama, perquè avui, de fet, el ministre Òscar Puente ho sap que té sobre la taula aquest tema, es reunirà amb els sindicats per negociar-ho, per intentar aturar-ho. Madrid, Àngels Lafuente.
Pas endavant del ministre Òscar Puente per liderar la negociació amb els sindicats ferroviaris de Renfe i Adif i evitar que el sector vagi a una vaga de 3 dies la setmana que ve. El responsable de transports està disposat a fer tot el possible per evitar les mobilitzacions.
Todos tenemos una clara preocupación por el futuro de nuestro sistema ferroviario, por su presente, y vamos a intentar, si es posible, evitar la huelga. Por mí y por el ministerio no va a quedar.
La d'avui és la primera reunió amb el ministre Òscar Puente d'interlocutor. Ja hi ha hagut altres trobades amb un perfil més baix que no han servit per desbloquejar la situació ni tampoc per negociar les reivindicacions d'un sector que reclama mesures que garanteixin la seguretat dels treballadors. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara parlant de la resposta del govern espanyol, el secretari d'Estat de Transports s'instal·larà a Barcelona per gestionar aquesta crisi. I això és gairebé com un viatge en el passat.
Sí, l'any 2007. En aquell any va haver-hi un tall de Rodalies que per cert va durar 40 dies després d'un despreniment causat per les obres de l'AVE, amb servei alternatiu d'autobusos, tot això són ara d'alguna cosa, i el llavors secretari d'Estat de Transports va dir: sabeu que m'instal·laré a Barcelona fins que això s'acabi.
Y este centro de coordinación, a mí me gustaría que no fuera solamente del Ministerio de Fomento, que yo estaría encantado con que las instituciones catalanas participaran en el mismo.
El govern espanyol i el govern de Zapatero, el secretari d'Estat era Víctor Morlán, que, per cert, ja en aquell moment atribuïa la crisi a què? A falta d'inversions.
Si todo lo que nosotros ahora estamos, en lo que estamos trabajando, pues hubiera estado perfilado con bastantes años de anterioridad, indudablemente las inversiones esas hechas hace 4, 5 o 6 años, ahora nos darían una situación absolutamente distinta a la que actualmente tenemos en Barcelona y en el conjunto de Cataluña.
Això quin any, dius que era?
2007. Sembla
passat,
avui, eh?
Quan ha passat? 19 anys.
19 anyets, i ja parlàvem de falta d'inversions, sí, clar, sí, que en aquell moment s'assenyalava el govern del Partit Popular, que és que havien governat fins aquell moment.
Doncs ara que parlàvem també de l'alta velocitat, no oblidem que és un altre dels serveis que últimament van fatal. S'estan cancel·lant trens i allargant trajectes.
Sí, es van cancel·lar els últims trens del dia perquè les limitacions de velocitat, en aquest cas arran de l'accident d'Adamuz, allargaven els trajectes i feien que els trens arribessin a Madrid o a Barcelona a les hores dedicades al manteniment. Per això es van cancel·lar els últims trens del dia, però és que ahir es va dir que es cancel·larien també alguns dels primers, dels que surten més o menys a les 6 del matí. Encara una altra cosa, Adif ha pactat amb Renfe, Irio i Oigo nous horaris a partir de demà. El temps de viatge s'allargarà 25 minuts. Per tant, hi ha menys trens, triguen més, però el que no canvia, curiosament, és el preu.
I això també afecta les aerolínies, clar.
Sí, perquè fa dies que estan pujant de preu rutes davant de la pujada de demanda, la de Barcelona a Madrid, per exemple. Iberia ahir va anunciar que posava un topall de 99 euros als bitllets en classe turista entre Barcelona i Madrid i Madrid i Barcelona fins al 19 de febrer.
Aquest és un dels temes del dia. L'altre són les xarxes socials.
Protect them from the digital Wild West. My government will work with our public prosecutor to investigate and pursue the infringement committed by Grok, TikTok...
Després que Pedro Sánchez digués que el seu govern vol prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys, avui és el moment de plantejar els interrogants que deixa aquest anunci. Tània Tàpia, Madrid, bon dia.
Què tal, bon dia.
El primer de tots és com i quan es materialitzarà aquesta prohibició?
Doncs Sánchez no ha donat massa detalls, més enllà que s'obligarà les plataformes digitals a posar sistemes de verificació d'edat per fer de barrera als menors de 16, una mesura en la línia de la nova llei per protegir els menors en entorns digitals que ja s'està tramitant al Congrés i que s'endurirà a través d'una esmena. Per tant, parlem d'alguns mesos, no serà res immediat. Però Sánchez va anunciar altres mesures que ja aniran dimarts vinent al Consell de Ministres. Per exemple, vol modificar el Codi Penal amb dos objectius. Un, que els directius de plataformes siguin penalment responsables dels continguts lícits si no els retiren, i per considerar delicte l'alteració i manipulació dels algoritmes amb l'objectiu, per exemple, de desinformar a canvi de beneficis.
Per cert, que la mesura li ha suposat també a Pedro Sánchez que Elon Musk l'hagi insultat.
Sí, el propietari de la plataforma X li ha dit tirar traïdor al poble d'Espanya. Ho ha fet citant a la seva xarxa social un tuit on el president espanyol detallava les propostes. I a banda de tirar i de traïdor, li ha dit Dirty Sánchez. La traducció literal seria Sánchez brut, però això és una picada d'ullet a una pràctica sexual escatològica.
Que què consisteix?
No et desconec.
En tot cas, l'altre gran interrogant de la mesura és si funciona.
El repte és que les plataformes estableixin sistemes per verificar l'edat, bàsicament. La secretària d'Estat de Digitalització, Maria González Veracruz, ha dit al programa Revolució 4.0, que es podrà sentir aquest diumenge a Catalunya Ràdio, que des de l'executiu espanyol ja treballen en un sistema de verificació propi.
Espanya tiene una app de verificación de edad, una aplicación para controlar la verificación exactamente la edad que tienes, con lo cual los sistemas que no son de un día, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, también están a punto, y España en esto también ha ido haciendo los deberes.
Recordem que Austràlia també ha prohibit les xarxes als menors de 16 anys amb un sistema de verificació com aquest, però s'han detectat que surten noves xarxes alternatives amb les quals els menors esquiven la prohibició. França ha començat el procés per fer-ho i el Regne Unit ho estudia.
Tot això enmig d'un judici als Estats Units que també pot posar contra les cordes les xarxes socials.
Sí, atenció amb això, perquè una noia de 19 anys ha demandat les plataformes al·legant que li van generar problemes de salut mental quan era més jove perquè es va tornar addicta a les xarxes socials. La tesi que es presentarà en aquest judici és que les xarxes saben que els seus sistemes generen addicció, com les però a l'infinit saben que generen addicció i ho amaguen, i tenen un referent històric.
The United States filed a lawsuit in federal court in Washington, D.C. against the major cigarette companies.
Als anys 90, el govern dels Estats Units es va querellar contra les tabaqueres i van acabar sent condemnades per coordinar-se i amagar que la nicotina era addictiva. És a dir, van acabar reconeixent que la nicotina era addictiva, que ho sabien i ho van amagar al públic. El cas va per aquí, en aquest sentit. A més, aquest cas que dèiem de Los Angeles és una mena de judici pilot que pot determinar el futur de milers i milers de demandes que hi ha en aquesta mateixa línia.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Amb redacció d'informatius i també amb Sílvia Solanes, Pol Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
A un minut per un quart de nou del matí, notícia que us avança aquest programa. 6 persones es van suïcidar l'any passat a les presons catalanes. És una xifra més baixa que el 2024, quan en van ser 11. El govern defensa la seva gestió i les entitats demanen més prevenció.
Dels 11 suïcidis del 2024 s'ha passat a 6 el 2025. El Departament de Justícia atribueix la rebaixa al pla de xoc impulsat precisament fa 2 anys, que inclou mesures de prevenció i seguiment.
Les entitats, però, recorden que, malgrat la davallada de casos, més d'un centenar d'interns s'han tret la vida a les presons catalanes des del 2013 i demanen un canvi d'enfocament en les mesures per fer-hi front. Iñaki Rivera és director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans.
En aquest cercle de règim d'aïllament, contencions mecàniques, salut mental i suïcidis. Aquests 4 elements són els que s'han de considerar i no només agafar aïlladament un dels 4, sinó tots en conjunt.
Gràcia Amo és portaveu de l'Associació de Familiars de Presos de Catalunya i enumera alguns dels factors de risc per la salut mental a les presons.
El malestar psicològic lligat a l'empresonament. Després, la incertesa. La incertesa que té un pres quan està en presó preventiva, per exemple, o quan està a l'espera de judici, o quan està a punt de tenir la llibertat, també és una incertesa.
Justament aquesta setmana, Esquerra Republicana, Comuns i CUP han registrat al Parlament la petició per crear un grup de treball que analitzi la situació de salut mental, suïcidis, contencions mecàniques i aïllament a les presons. L'any passat ja es va rebutjar crear aquesta eina amb la negativa de PSC, Junts, PP i Vox.
I dues coses més de seguretat. Una, el gas pebre.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la Policia Catalana, Josep Lluís Trapero, compareixen al Parlament per retre compte de l'ús de gas pebre contra manifestants. Això després que mitja entre les entitats socials n'hagin exigit la prohibició.
I dues, atenció amb això, els Mossos han identificat una 50ena de persones que feien combats il·legals de lluita lliure a l'antiga central tèrmica de Cercs. Nàtia Vell.
Segons ha avançat l'equip Berguedà i ha pogut confirmar aquesta emissora, un veí va alertar la policia que hi havia desenes de persones concentrades a l'antiga tèrmica. Quan els Mossos van arribar-hi, el combat s'havia acabat, però van enxampar encara els participants. Diverses persones amb lesions visibles a la cara i a les mans, amb un quadrilàter encara muntat. Gent vinguda de diferents punts de Catalunya i d'Espanya amb la cara tapada, amb l'equipament de boxa i d'altres gravant els enfrontaments. No hi ha detinguts, però s'han obert diligències. Sospita la policia que al darrere poden haver-hi apostes il·legals. Des de Cercs, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una altra notícia d'aquesta matinada. L'ONG Human Rights Watch torna a alertar d'un retrocés global dels drets humans. En el seu últim informe posa l'accent en els Estats Units.
Subratlla que l'any que ha transcorregut des que Trump va tornar a la Casa Blanca ha estat marcat per un menyspreu flagrant pels drets humans. Destaca greus violacions d'aquests drets pel que fa al tracte a immigrants, posa l'accent en les batudes en algunes ciutats dels Estats Units, com la recent Minneapolis.
Human Rights Watch també posa l'accent a Israel.
Ressalta que ha elevat durant el 2025 a una escala sense precedents dels crims de guerra contra la humanitat i actes de genocidi i neteja ètnica contra els palestins a Gaza.
Això hores després que les dues administracions assenyalades per aquest informe es reunissin ahir a Jerusalem i Benjamin Netanyahu es va trobar amb l'enviat especial de Donald Trump, Steve Witkoff. A Jerusalem, Jordi Brascó.
Benjamin Netanyahu va aprofitar la visita de l'home fort de Donald Trump al Pròxim Orient per deixar clara la seva postura sobre el possible apropament de posicions entre nord-americans i iranians. Li va dir a Witkoff que no es pot refiar de les promeses de l'Iran. Durant la reunió també van parlar de Gaza, en concret de l'ordre de prioritats en el pla de Trump. Netanyahu va exigir a Witkoff que el desarmament de Hamas es produeixi abans que la reconstrucció de la franja, però Witkoff ja va deixar clar quan va encetar unilateralment la segona fase del pla que qui marca els tempos són els Estats Units. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
I parlant de reunions, Rússia, Ucraïna i els Estats Units reprenen avui les converses a Abu Dhabi després que un atac de Moscou hagi deixat centenars de milers d'ucraïnesos sense calefacció en plena onada de fred. Moscou, Cristina Solies.
Zelensky creu que Rússia no havia acceptat la treva energètica de Trump com a gest de bona voluntat de cara a les converses de pau, sinó que només estava acumulant arsenal per disparar-lo la nit més freda.
Què han fet? Han ajornat l'atac, han augmentat el nombre de míssils i drons i els dies més freds ens han atacat. És a dir, jo no diria que ens hagin concedit res.
El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, també qüestionava les intencions russes.
Hi està havent converses i això és un progrés important, però els atacs russos demostren que no es prenen seriosament la pau.
De moment, cap de les dues parts ha donat senyals de voler cedir en res per arribar a un acord. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un dels temes dels diaris de tot el món, un és les mercaderies, que està afectant a tota Europa, surt a tots els mitjans nacionals i europeus. Avui tindrem el conseller Miquel Samper per parlar-ne de tot plegat, però l'altre continua sent el cas Epstein. molt especialment al Regne Unit.
Sí, la policia de Londres ha obert formalment una investigació a l'exministre Peter Mandelson pels seus lligams amb Epstein i, sobretot, per si li va filtrar informació del govern quan Mandelson formava part de l'executiu de Gordon Brown.
I alerta perquè Epstein tenia un facilitador de noies a Barcelona?
Sí, ho destaquen diaris com l'Ara, a partir de la documentació que el Departament de Justícia dels Estats Units ha desclassificat sobre el cas. Hi apareix un home que es diu Daniel Siad, que, segons la documentació, buscava joves models i n'enviava imatges i vídeos al magnat.
Són les 8 i 19. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana. Hi ha diverses qüestions sobre la taula que li traslladarem al líder d'Esquerra. El primer és l'anomenat escut social.
Com dèiem ahir, el govern espanyol ha dividit en dos el decret de mesures socials. En un hi va només la revalorització de les pensions. Aquest, en principi, sí que s'aprovarà al Congrés. L'altre, que inclou, entre d'altres, la prohibició de desnonar famílies vulnerables, aquest no té avui encara majoria suficient perquè Junts segueix dient que no.
El govern espanyol té un mes de marge per encaixar totes les peces. Si vol aprovar el decret social, hauran de suar al Congrés i la ministra portaveu ho fia tot al diàleg.
El diálogo antes, durante y después.
Però Junts rebutja el nou text, és un pedaç i és insuficient, diu Míriam Nogueras, per lluitar contra les ocupacions.
Nosaltres no permetrem que s'allargui una situació que és totalment injusta, i és que el cost de l'escut social del que tant s'omple la boca al govern espanyol el segueixi assumint el petit propietari i també els veïns.
I a l'altre extrem, Podem catilla d'acord criminal les excepcions als petits propietaris que han pactat el PNB i el govern espanyol. Negociació complicada al davant amb el decret social, no en canvi amb el que puja les pensions, que ara sí tindrà una àmplia majoria de suports. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Parlarem d'això i també amb Junqueras parlarem sobretot de les negociacions dels pressupostos amb el govern de Salvador Illa. Els republicans insisteixen que volen progressos en la recaptació de l'IRPF. I a futbol, la nit, Albacete va ser blaugrana.
I que el corre al cop de cap! Gol!
Victòria del Barça, 1-2, que el classifica per les semis a la Copa. Robert Prats.
Amb el lideratge de Lamine Yamal, que va marcar. Araujo va reaparèixer, va fer el segon gol del Barça.
Muchísimo para... Para la confianza, para seguir creciendo. Creo que esto es muy bien, gracias a Dios. Paso a paso. Estamos haciendo un gran trabajo con el club, con el míster. Y me voy sintiendo muy bien.
L'Albacete va marcar el tram final. Va estar a punt d'empatar el temps afegit.
Avui, que és el Dia Mundial del Càncer, com dèiem, i sabem que 4 de cada 10 casos es podrien evitar.
Ho apunta un estudi amb la participació de l'Organització Mundial de la Salut. En el cas dels homes, és el 42%. En les dones, el 26%. Les dues principals causes evitables de càncer són fumar i l'excés de pes.
I avui també sabem que Catalunya va registrar 43.000 casos nous de càncer l'any 2025.
És un 2% més que l'any anterior, una xifra que manté la malaltia com una de les principals causes de mortalitat al país. En aquest context, el Departament de Salut ha incorporat la biòpsia líquida al sistema públic com a eina clau per millorar el tractament de precisió del càncer de pulmó.
Una tècnica molt poc invasiva que permet analitzar l'ADN del tumor a partir d'una mostra de sang. Ja ha beneficiat 200 pacients en el primer any d'implantació i està indicada en casos concrets de càncer de pulmó quan no es disposa de teixit tumoral i cal orientar teràpies dirigides. Salut inicia ara una fase d'avaluació de resultats per mesurar-ne l'impacte clínic i estudiar una possible ampliació coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I parlant d'hospitals, el president Salvador Illa continua la recuperació a casa.
Que es preveu que duri unes quantes setmanes més. Avui en parlarem amb el director gerent de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Albert Salazar, que ja va avisar que Illa hauria de fer una recuperació progressiva.
I avui dia important també al Teatre Nacional de Catalunya amb l'estrena de La reina lloba, de Pau Carrió.
Sobre Margarida d'Anjou, dels personatges més citats en les obres de Shakespeare, però que fins ara no tenia una obra pròpia. Maria Rodríguez Soto es posa a la pell de la reina i l'acompanyen 6 homes: Quim Ávila, Pepo Blasco, Josep Julien, Xavi Ricard, Pau Roca i David Berg.
I atenció a això, perquè l'actriu Carme Elias avui rebrà la medalla d'or al mèrit cultural de l'Ajuntament de Barcelona.
Serà en un acte que se celebrarà aquest vespre a les 7. Fa tot just una setmana, Carme Elias, diagnosticada d'Alzheimer, passava per aquí al Matí de Catalunya Ràdio i en una entrevista explicava que els premis i el reconeixement creu que són importants i que aquest li fa especial il·lusió.
Sobretot em recordo d'aquella nena petita, no? I penso, oh, quina pena que ho podíem veure el papa i la mama, no? Estan els meus germans. Però penso, he tingut la vida que hauria volgut tenir.
Trobes a faltar l'ofici, aquesta feina que feies, d'aquests horaris també, que fèieu tan nocturns, tan sacrificats?
Curiosament no. La presència del present és tan present que ja no tens temps, en el meu cas, de trobar en falta allò. Allò ja ha estat miro enrere i dic, ostres, que valenta que va ser, no?
És l'entrevista més escoltada de la setmana passada a Catalunya Ràdio, a l'app de Catalunya Ràdio. Podeu recuperar-la entrant a catradio.cat. I, per cert, ja sabem el cartell sencer del Cabró Rock.
Tu ets la llum, tu ets el camí, tu ets la fi del meu destí.
L'ex en Busto, la gossa sorda, Joan Dausà o Maria Jaume se sumen al cartell del festival, que es farà del 12 al 13 de juny a Vic. En total, 24 artistes, i les entrades ja es poden comprar al web mateix del Cabró Rock.
I a tot això, ahir vam saber que s'ajornava al març la missió espacial a la Lluna. El motiu van ser les fuites de combustible.
En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'astronauta i exministre de Ciència, Pedro Duque, explica que no és cap sorpresa que la incidència s'hagi detectat durant les proves prèvies a l'enlairament.
Que has descubierto algo que solo se podía descubrir ahora. Cada elemento por separado está probado, pero junto todo y ponerlo todo bajo presión y a las temperaturas adecuadas no se hace hasta el final.
Segons Duque, el nou calendari, amb el llançament previst ara per al mes de març, respon a la normalitat per una incidència en una missió d'aquestes característiques.
D'aquí a 2 minuts, els esports.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut 2 mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un 10 de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui. I ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Aquest núvol d'aquí
sembla un vaixell.
Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
Carglass canvia, Carglass repara.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra, apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
El matí de Catalunya Ràdio.
Pel que fa als esports, Robert Prats, hem explicat que el Barça es va classificar per les semis a la Copa amb 1-2 contra l'Albacete, un partit que va servir perquè Araujo tornés a l'equip.
Després d'aquesta aturada obligada pels seus problemes de salut mental, Araujo es va abraçar amb Flick quan va fer el segon gol del Barça, una abraçada d'agraïment per a tot el suport que ha rebut de l'entrenador.
Hansi es como un padre para todos nosotros, ¿no? Y se ve eso siempre, todo el mundo le tiene un cariño tremendo porque sabe muy bien cómo manejar la situación de cada jugador. Estamos muy felices con él. Un abrazo porque creo que conmigo se ha portado espectacular y bueno, le tengo mucho cariño.
Aquesta nit a la vez Real Societat, València Atlètic Club, demà el partit entre el Betis i l'Atlètic de Madrid, que és el que deixarà decidit ja els 4 semifinalistes de la Copa.
Dilluns comença la carrera electoral a la presidència del Barça.
Laporta dimiteix dilluns per ser precandidat a les eleccions. Entre el 23 de febrer i el 2 de març, els precandidats podran recollir les 2.321 signatures necessàries per passar el tall. Es votarà el 15 de març. Laporta critica obertament el silenci de la televisió del Madrid sobre l'arbitratge del partit contra el Rayo.
¿Qué está diciendo ahora la televisión famosa que dice que todos los árbitros perjudican a su equipo? No ha analizado nada de esto. Bueno, pues que se lo hagan mirar.
A part de la final del Mundial del 2030, el Barça vol acollir a l'Spotify Camp Nou la final de la Champions del 2029.
Ja es desinfla el Barça de bàsquet.
Després del doble d'èxits de Xavi Pascual a la banqueta, arriba la quarta derrota consecutiva del Barça, de 4 punts davant el Fenerbahçe de Xavi Quirícius a l'Euroliga. 78-82, un inici desastrós del Barça. El primer quart li va passar factura, va arribar a perdre de 17 punts al minut 32. Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
I això és una mica inexplicable en un equip que, si alguna cosa té, en teoria, és experiència.
Victòria de la penya al top 16 de la Champions. Avui Manresa Neyer a l'Eurocup, a la Champions femenina. L'Uni juga a la pista del líder, el Galatasaray.
Són 9:15 i el matí arrenca pendent de... Un dia més de com arrenca el servei de Rodalies. Sobre el paper hi ha trens i més autobusos. Estació de Sants, Barcelona. Què tal? Bon dia, Joan Garcia.
Bon dia, Ricard. Avui no hi ha, de moment, cap nou ensurt al servei, que ja de per si es veu limitat. Per exemple, amb dos trens per hora i sentint només a la R2 Sud i per la desena de trams que encara s'han de fer en autocar. Renfe no dona cap data de quan es pot restablir la normalitat en unes Rodalies que segueixen perdent usuaris. La demanda és del 75% de l'habitual, segons Renfe.
I la resta de mobilitat, com va aquest matí, Joan Vilaplana?
Doncs mira, això que deia en Joan, afegim que a l'alta velocitat es produeixen petits retards a causa de les limitacions de velocitat entre Barcelona i Madrid. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, s'ha reforçat el servei a les línies del Vallès i del Llobregat, i els transports metropolitans a Barcelona a aquesta hora no hi ha cap incidència destacada, com tampoc es registren retards importants a l'aeroport del Prat.
Això pel que fa al transport públic. I a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Doncs sobretot la 2, en els dos sentits de la marxa entre Cornellà i Pallejà, de forma intermitent per accidents. També el nus de la Trinitat, afectat per les aturades a dins les dues rondes en sentit Llobregat, però també C15 a Vilafranca, C58 a Sant Quirze, C59 a Caldes de Montbui.
I punts taronja?
Com dèiem, les rondes de Barcelona i també ara l'AP7 entre Santa Perpètua i Cerdanyola, però en principi sense incidències.
Encara referent a Rodalies, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, acaba de fer una piulada, un fil de piulades, Marc Jurado?
Sí, diu que des de primera hora fan seguiment a l'evolució de la xarxa amb la consellera Sílvia Paneque i el secretari d'Estat de Transports. Afegeix que són dies difícils i que els talls permeten manteniment i actuacions urgents en una infraestructura amb anys de desinversió. Reitera les disculpes, però diu que són imprescindibles per poder reprendre el servei en condicions. També diu que estan en contacte amb els ports de Barcelona i Tarragona per solucionar el trànsit de mercaderies, i acaba dient trens, vies i traspàs de la gestió. Aquest és el camí.
És una de les notícies del dia. Hi ha realment un bloqueig europeu de mercaderies per aquest caos ferroviari a Espanya. En parlarà d'aquí pocs minuts el conseller d'Empresa, Miquel Samper, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, a Madrid, el ministre Òscar Puente reuneix amb sindicats per evitar la vaga de maquinistes prevista per la setmana vinent. Tania Tàpia, Madrid, bon dia.
Bon dia. No és la primera reunió, però sí la primera que el ministre es posa al capdavant per intentar convèncer els maquinistes que la xarxa ferroviària és segura, tot i els accidents de Damut i Gelida. Vol frenar la vaga convocada pels dies 9, 10 i 11 de febrer, tot plegat quan Puente continua la diana de les crítiques. Avui al Senat, el PP aprovarà una moció per demanar-li que plegui.
I es compliquen els treballs per restablir el subministrament d'aigua, atenció, Anglès, a la Selva, pel trencament d'un altre mur en una canonada. Fèlix Martín, bon dia.
Sí, hola, bon dia. Ahir, just uns 30 metres més avall de la primera esllavissada, doncs n'hi va haver una segona i es va trencar un altre tram de la canonada d'aigua. Es treballa per fer un bypass, intentar fer arribar aquesta aigua dels pous al dipòsit municipal. Però de restablir la normalitat del servei aturat des de diumenge, res de res. Els veïns d'Anglès, per tant, avui hauran de continuar omplint les garrafes amb aigua potable que els portin d'un camió cisterna.
De seguida, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem, com dèiem, amb el conseller d'Empresa, Miquel Samper. Però què més tenim avui, Sílvia Solanes?
Doncs a partir de les 9, entrevista amb el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, en un moment clau per la negociació dels pressupostos. També parlarem amb el doctor Albert Salazar, director gerent de l'Hospital de la Vall d'Hebron, avui que és el Dia Mundial contra el Càncer, i amb ell també parlarem de la salut del president Salvador Illa.
I posarem l'accent a aquest anunci de Pedro Sánchez, que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. D'aquí a pocs minuts conversarem amb l'Abel, un testimoni, un noi de 16 anys que ha estat enganxat durant anys a les xarxes socials. Si teniu un testimoni i voleu explicar també el vostre cas, línies obertes al 93201-7474. Tot plegat ho comentarem a l'Àgora amb Jordi Amat, Esther Vera, Laura Aznar i Nacho Corredor.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I ara mateix cauen 4 gotes a l'Eloi Cordoví. Bon dia.
Hola, bon dia.
Sí, són aquests ruixats associats a un front que penja de la borrasca Leonardo, que avui ens creuarà. Aquest front ens creuarà durant el matí, per tant, aquests ruixats s'esperen a les comarques de Tarragona, a les comarques de Barcelona, a les comarques de Ponent, també a l'Alt Pirineu, aquí en forma de neu, a cotes de 800.000 metres, les temperatures són baixes, i això passarà, doncs, a partir del migdia. A partir del migdia, de fet, s'obriran clarianes i fins i tot hi haurà llocs que farà una miqueta de sol. Amb unes temperatures que queden frenades avui, màximes de 9-10 graus a l'interior, 14-15 graus a la costa, i amb previsió que demà arribi un altre front d'aquesta mateixa borrasca, en aquest cas serà més actiu, la pluja serà més abundant, sobretot al centre i a l'oest de Catalunya. Divendres, en canvi, tornaria a fer sol.
Calçotaires. A bon preu i esclat fem festa grossa. Ho tenim tot a punt. Calçots de Valls, carxofes del Prat de Llobregat i del Delta de l'Ebre, carn de proximitat de granges catalanes i lots d'estalvi per gaudir d'una bona calçotada al millor preu. Vine a bon preu i esclat o demana-ho a bon preu esclat online i encén les brases.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dimarts, barretes còniques subjectes a horaris era fusos. Avui, dimecres, un Enigmàrius de la NBA. Superbiós com un MVP de la NBA, de 5 lletres. Superbiós com un MVP de la NBA, 5 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Amb la gamma de vehicles per a professionals de Peugeot, estem llestos per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional, gaudiràs de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 de febrer per donar energia al teu negoci. Consulta la teva oferta a peugeot.es.
Peugeot.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu,
contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El matí de Catalunya Ràdio amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura.
Nova York t'espera. Viu la ciutat on el món s'uneix per jugar. Gaudeix de 5 dies a Manhattan en hotel 4 estrelles amb vol directe d'Iberia i trasllats inclosos per només 795 euros. Consulta les condicions. No esperis més i viatja fins a la Gran Poma amb Viatges al Corte Inglés.
Els dijous no pesen com els dilluns, ni tenen la pressa dels divendres. Són just al mig, quan tot encara és possible. Els dijous passen coses, moltes coses.
Fans on. Cada dijous a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent? 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la directora del diari Ara, Esther Vera, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el politòleg Nacho Corredor i la periodista del Crític, Laura Aznar.
I de què hem parlat fins ara, fora de l'Àgora?
Tot bastant al voltant del convidat que ja tenim aquí assegut a l'estudi i dels seus inicis radiofònics, que quan ha entrat a l'estudi els ha vinculat a aquesta casa.
Sí, ha recordat els seus inicis. Conseller Miquel Samper, què tal? Bon dia.
Bon dia, tal, com esteu?
Benvinguts a la resta de goristes. Va començar aquí fent ràdio.
Pues sí, amb la Mònica Terribas, sí. Jo diria que era cap a l'any 12 o així, i si no em falla la memòria, cada dimarts o dimecres venia aquí, la taula era diferent, això ha canviat molt, és molt més maco ara, però aquí vaig començar, sí.
I té nostàlgia o no? El troba a faltar? O...
Pues us haig de confessar que quan he entrat per aquí una sensació una miqueta...
Més agradable del que està vivint ara, diguéssim, no? Ara hi entrarem perquè un dels principals temes que tractarem avui també amb el conseller són les conseqüències econòmiques del caos ferroviari que estem explicant aquests dies. Abans de parlar en detall amb vostè, anem a fer una fotografia de com està afectant la situació i l'aturada de trens al trànsit de mercaderies. Connectem la redacció, Lara García.
La crisi de Rodalies ja paralitza el 80% del trànsit internacional de mercaderies de Catalunya. Ara mateix hi ha dos punts que bloquegen les del port de Barcelona. Un és el túnel de Rodalies de Rubí, que està tallat perquè l'estructura tenia esquerdes, i per aquí passen els trens que pugen a Europa. En teoria, demà es reobrirà parcialment, és a dir, que no obrirà totes les hores del dia. L'altre és un punt de via que passa per Gelida, per on circulen els trens que porten mercaderies a la resta d'Espanya. Aquest s'ha de reobrir dilluns per tot plegat. El president del port de Barcelona, José Alberto Carbonell, reclama un pla per evitar una nova crisi com aquesta.
Hem de demostrar als clients, les persones que confien als serveis portuaris, que aquesta situació no es tornarà a passar, o si torna a passar, quin és el pla de contingència perquè no passi amb la profunditat que ens ha passat.
El bloqueig també afecta el port de Tarragona, que ha deixat de moure entre 12.000 i 15.000 tones diàries, segons dades de l'agència EFE.
De fet, fer un cop d'ull a tota la premsa europea és un dels temes importants avui. Hi ha un problema perquè ara mateix hi ha moltes mercaderies que estan atrapades. Un tràfic per tren des d'Alemanya o França que cau un 80% i el port de Barcelona queda doncs, gairebé aïllat. Conseller, què és el que està fent el govern per revertir aquesta situació?
Bueno, doncs el primer que vam fer va ser tenir una reunió amb el port de Tarragona, amb el port de Barcelona, amb el Departament de Territori, perquè ens informés quina era l'evolució d'aquests dos punts, bàsicament, que s'han mencionat ara per la part de la vostra companya. Aquesta és la primera cosa. La segona, ahir vam estar a Portbou per visualitzar l'efecte que ara també s'estava explicant. A Portbou hi ha una campa en la que actualment hi ha unes 24.000 tones de bobines d'acer, les que venen d'Europa per entrar a la península, les que també surten del nostre proveïdor principal, que és Celsa, que està a Castellbisbal, i en allà tens doncs, una idea de l'abast del que està succeint. És terrible. 24.000 tones, com us deia, 9.000 en trànsit que estan a punt d'entrar, per tant, en breu tindrem 3.000 tones a Portbou, a l'empresa Rail Cider, que és la que té aquesta afectació. Aquesta una. Demà ens reunim amb les empreses més afectades, que són doncs, SEAT, INEOS i CELSA, la que us deia, del món siderúrgic. Demà al matí les anirem a veure físicament. Ja hi hem parlat i ens hem reunit amb ells per videoconferència. També ens vam reunir amb el sector químic, perquè està molt afectat, i amb el sector logístic per videoconferència, però hem considerat que era oportú també reunir-nos amb ells de forma física. Per tant, amb FEDEQUIM, que és la Federació de la Indústria Química més important de Catalunya, assistirem aquesta tarda mateix a la seva junta directiva perquè ens expliquin l'afectació que en el seu sector està havent-hi, i demà també, en ocasió de la visita que farem física al port de Tarragona, també tindrem una reunió amb el sector químic de Tarragona, que, com sabeu, és el més o un dels més rellevants de Catalunya. Aquesta és la feina que estem fent amb una voluntat, que és tenir tota la informació necessària, tant des dels punts logístics, que són el port de Barcelona, el port de Tarragona, també Portbou, amb l'afectació que hi ha d'aquesta campa que us deia,
sí.
Sobretot el tema siderúrgic, i poder fer una radiografia exacta de quina és l'afectació real que acabarà tenint la crisi ferroviària en el món de les mercaderies i en el món de l'empresa.
M'està parlant de moltes tones, això és ara mateix una situació greu, preocupant.
És molt important, i tant que sí, i tant que sí. És a dir, pensa que totes les bobines d'acer que arriben des d'Europa, que són moltes, no poden entrar, i totes les que haurien de sortir de Celsa, que és el nostre gran fabricant, que està a Castellbisbal, no poden de traficar per dintre de Catalunya no poden transitar, perdó, per dintre de Catalunya, com a conseqüència d'aquesta afectació que els afecta de forma directa en el túnel de Rubí. Per tant, actualment hi ha una afectació important, això és cert.
Li consta que alguns països han manifestat també que preocupació per la situació al govern espanyol?
És evident que això està tenint una implicació rellevant. És evident que estem seguint quina és el calendari per tenir les solucions. S'ha comentat, les que importen i les que afecten el tema de mercaderia són Rubí i Vilafranca. En quan això estigui desencasquillat, doncs ja es podrà iniciar de nou el tràfic, el trànsit. I si això és ràpid, no hauria de tenir una afectació important. Nosaltres, que ja us hem dit que ens hem reunit per videoconferència amb tots els afectats, ens comenten que fins ara l'afectació, si més no, és...
controlable.
Controlable. Cada dia que passa és menys controlable. Aquesta és una realitat.
Entenc també econòmicament. No sé si la Generalitat, en aquest sentit, està estudiant algun tipus de compensació econòmica.
És els punts que nosaltres volem tenir tota la informació. Per això ens reunim per videoconferència a diari. Per això ens farem reunions físiques amb tots els sectors. No he mencionat el logístic, també el logístic, de forma presencial, perquè volem saber quin és el grau d'afectacions. I quan tinguem ben dissenyat, ben estudiat quines són les afectacions, hem de trobar unes vies, evidentment, per ressarcir a les empreses afectades que no tenen cap mena de culpa del que està passant.
I el govern espanyol, què és el que li trasllada a vostè? Perquè entenc que vostè també hi parla, amb el govern espanyol.
Nosaltres, a banda de les accions que et comentava que estem fent amb les empreses, amb els sectors, amb els ports, amb Portbou, el que també estem fent és una relació, en aquest cas directa, amb el Ministeri d'Indústria. Nosaltres, el nostre interlocutor és el Ministeri d'Indústria, que és aquell amb el que hem d'explorar les vies de compensació de les afectacions que puguin tenir les nostres empreses industrials, la gran majoria, i per tant ja tenim relacions amb el Ministeri des de fa dies, amb el secretari general, amb el ministre, amb la voluntat de que un cop tinguem realment definida
el diagnòstic,
el diagnòstic, poder trobar les solucions.
En principi, el que es parla és que es pugui arreglar demà, això.
Nosaltres sí que li dic que amb dates no ens mullarem, perquè l'experiència no està sent positiva i, per tant, fins que Adif i Renfe no certifiquin el dia en el qual s'obre el túnel de Rubí, el dia en el qual s'obre també la part que passa per Vilafranca, no direm res perquè...
No se'n fia, conseller.
No és que no me n'enfia, és que és una feina complexa. És evident que l'esclat que hi ha hagut de la xarxa ferroviària a Catalunya no és un tema que resolgui en un dia ni en dos i, per tant, crec que la prudència és una bona consellera. Esperem que sigui demà, si no és demà, que sigui demà passat, però que sigui el més aviat possible.
El president del Port de Barcelona parlava de dany reputacional, el que s'està fent, diguéssim, el que està provocant, diguéssim, aquest caos ferroviari. Creu que aquesta és una de les tasques també que tindrà vostè ara sobre la taula més difícil, recuperar aquesta confiança, aquesta reputació?
És evident que nosaltres el que hem de fer primer de tot és recuperar una xarxa que sigui fiable a nivell de mobilitat de persones. 400.000 persones són les que utilitzen la nostra xarxa de Rodalies. Evidentment s'està veient ara l'afectació que també té en el món econòmic, que no és gens menor. Per tant, primera qüestió, reparar-ho, resoldre, trobar la solució perquè això no torni a succeir, que no torni a passar. I després, una cosa que referia jo al president del Port, jo hi estic d'acord, és tenir uns plans per si això algun dia torna a passar, esperem que no amb aquesta dimensió, però que estiguem preparats per afrontar situacions de crisi, com va passar també, per exemple, amb la pandèmia. No? Hem de ser capaços de tenir uns protocols d'actuació entre actors privats, actors públics, perquè si torna a passar, tant de bo que no passi, tinguem una capacitat de resoldre, de poder solucionar les coses d'una forma més eficaç.
Pel que fa al transport de persones, vostè té algun càlcul de com ha afectat en empreses i treballadors aquest bloqueig de Rodalies dels últims dies?
No el tenim encara. És una cosa que anirem fent amb la mesura en què es vagi acabant el malson de l'afectació que estem tenint. És important, és evidentíssim que és important. 400.000 persones són moltes persones. És més o menys Terrassa i Sabadell juny, perquè ens fem una idea, i per tant l'afectació és molt, molt important, no només a nivell de mobilitat per anar a la feina, que és la gran majoria, sinó persones que han d'anar a cuidar dels seus pares, de les seves mares, de mil històries, i per tant és una mobilitat important. Això s'ha de resoldre, és un problema que nosaltres ara el que pensem que ha de fer el govern és posar tots els recursos possibles i més, i sobretot anar per la via de cercar les solucions perquè això no torni a passar.
Vostè va recomanar el teletreball quan va haver-hi el caos, quan no hi havia trens. algunes persones deien està bé que recomanin, però també estaria bé que s'obligués aquest teletreball. És veritat que legislativament vostès no poden obligar el teletreball. No sé si persones estan estudiant alguna manera perquè això sigui una mesura molt més efectiva i no tant una recomanació.
Les competències en dret laboral, vostè ho acaba de dir ara, no estan transferides i per tant és una competència estatal. I per tant t'has de subsumir amb el que diu en aquest cas l'Estatut dels Treballadors, el seu article 37, que deixa ben clar que quan una persona treballadora no pugui arribar al seu lloc de feina i no especifica quins són els motius i ho pugui justificar, doncs té dret a uns permisos retribuïts. Això ho diu l'article 37 i no hi ha discussió. És una simple lectura i s'arriba a aquesta conclusió. A l'àmbit del teletreball, nosaltres el podem recomanar i, de fet, el vam recomanar per evitar que hi hagués doncs, una congestió viària que pogués encara fer que el caos fos més gran. És a dir, si no van els trens i fem que les autopistes i les carreteres doncs encara estiguin més col·lapsades, la nostra intenció, per tant, era aconsellar que hi hagués teletreball. Però, insisteixo, no podem obligar, és una qüestió que queda en el marge del que és la negociació col·lectiva, i era una simple recomanació que, a més, vam explicar molt bé. Crec recordar que, no sé si amb un telenotícies cap vespre o amb un al migdia, per part de la directora Núria Gilgado de Relacions Laborals, ho va explicar el contingut exacte de l'article i la recomanació, per tant, es va fer quan i com s'havia de fer. Dit això, no podem regular més enllà del que diu una normativa estatal perquè no tenim competències.
Les patronals també van sortir en aquell moment a dir que els treballadors que havien perdut hores per problemes de rodalies les havien de recuperar. A vostè li sembla just això, conseller?
L'Estatut dels Treballadors és clar. I aquí, miri, jo tinc la doble funció de defensar el món de l'empresa i el món del treball. És a dir, la terminologia, segons el decret doncs de presidència del seu moment, és empresa i treball. I això ens obliga a trobar punts d'encontre, ens obliga a fer de la concertació social l'element important per tirar endavant els projectes. Tenim un marc que funciona molt bé a Catalunya, que és el marc de les relacions del diàleg social, on ens troben els agents socials i econòmics, per tant, els sindicats i les patronals més importants. En aquí sempre s'arriben a conclusions que són el terme mig, és a dir, l'equilibri de les prestacions, i això és el que s'ha de fer, i jo aconsello que fem de cara endavant a les crisis, trobar punts d'equilibri. L'Estatut dels Treballadors diu el que diu. Si algun empresari o algun treballador no són capaços de posar-se d'acord, els tribunals seran els que determinaran si la situació està subsumible o no en aquest article.
Aquí també hi ha empreses que van perdre molts diners, també, perquè no han pogut seguir produint, per exemple, el que feien, o no han pogut obrir la botiga o el que sigui. No? Tot això té una afectació també a l'hora de parlar de model competitiu del que és el país. No? Tem que un país com Catalunya pugui deixar de ser competitiu si el servei de Rodalies és el que és?
Evidentment que un sistema de Rodalies que no funcioni com ha de funcionar debilita les prestacions econòmiques, les prestacions polítiques de qualsevol país. És a dir, els serveis públics que funcionen bé a qualsevol país fan que la seva economia funcioni bé. Això és una cosa que ha de quedar molt clara. Quan els serveis públics funcionen bé, l'economia funciona millor. Quan hi ha bones escoles, quan hi ha bons CAPs, quan hi ha bones estructures de transport públic, quan hi ha bones carreteres, quan hi ha bons trens, aquella economia és més robusta i més forta. Per tant, un punt que debiliti els serveis públics debilita les potencialitats econòmiques. Per això, la rellevància de que això s'arregli d'una vegada, que s'arregli bé i que, per tant, doncs, Catalunya tingui la xarxa ferroviària que mereix.
Ja per acabar, cada marxar conseller, sí que li volia destacar una fotografia que vam veure el cap de setmana de diferents empresaris, 250 empresaris, reunint-se amb Sílvia Orriols. Què li va semblar aquesta imatge?
No sóc partidari dels cordons que van en contra de la democràcia. Jo tinc les meves idees, doncs, que estan en el marc del que és una política del tot progressista, una política doncs, que defensi els drets humans i els drets fonamentals, però tothom té dret a Catalunya a votar a qui vulgui i, per tant, totes les ideologies han de tenir el seu espai. Jo el que li diria a les persones és que, doncs, més enllà d'apriorismes sociopolítics que cadascú pot tenir, doncs que mirin programes electorals, que tinguin en compte tot l'abast de tots els serveis públics que necessita un país i que no es limitin només a una qüestió o a dues o a tres, perquè un país és molt complex, requereix de molta política I només dic això, crec que se m'ha entès.
Però en un moment d'urgència en el que estem vivint, amb una crisi també del sistema democràtic, vostè no creu que els empresaris també han de ser exemplars amb això, nets amb això?
Jo entenc que els empresaris són nets, són exemplars, i n'hi ha que ho són més i n'hi ha que ho són menys, com vostè i jo, i les persones que estem aquí. El que li pretenia dir, quan li he explicat abans el que li he dit, és que tothom que es presenta a unes eleccions i que compleix amb les normatives corresponents, doncs ho fa perquè pot fer-ho, i tothom pot votar qui vulgui. A mi m'agrada la política que planteja l'Aliança Catalana, ja li dic obertament que no. M'agrada la política que planteja un partit com Vox, ja li dic obertament que no. M'agraden les persones i les forces polítiques que creuen en la democràcia, en els drets socials, en els drets col·lectius, en els drets humans de forma fonamental. Però dit això, escolti, tothom, doncs, suposo que en moments com l'actual, amb els quals s'està focalitzant la política mundial cap a una banda que, doncs, cada vegada està més cap a l'extrema dreta, doncs Catalunya i Espanya no s'hi escapen, no? I a partir d'aquí el que han de fer les forces polítiques, doncs, més centrades, quan dic centrades vull dir que estan en el lloc on hi ha més persones representades, doncs és activar polítiques en serveis públics que facin que aquestes forces extremes, doncs, tinguin una representació el més petita possible.
Vostès estan governant, per tant, tenen l'oportunitat de demostrar-ho. Miquel Sàper, conseller d'Empresa i Treball, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies, Ricard.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Després d'un merescut descans,
sí,
ha tornat a Xavier Solà.
Ei, torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, crow...
Fixa't com sona, edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, m'encanta.
Fixa't com sona, edició Clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell Solà.
I tant!
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul de Chanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Doncs és un dels temes del dia, les mercaderies, que és on no ens fixàvem i que també està afectant, com dèiem, a bona part d'Europa. Ara ho comentàvem al conseller i ho comentarem a l'Àgora, Esther Vera, Jordi Mat, Nacho Corredor i Laura Aznar. Nacho, breument, el que t'ha semblat el que ha dit el conseller?
Bueno, jo crec que reconeix una situació que efectivament té impacte en l'economia, no? Jo crec que des de la perspectiva informativa normalment es presta més atenció directament als problemes que tenen el dia a dia de milers de ciutadans, i segurament falta la part de veure l'impacte que té el fet de que hi hagi tanta gent que tingui problemes per la seva pròpia mobilitat. El mateix està passant amb el corredor d'entre Madrid i Barcelona. Escolta'm, jo, després d'haver llegit l'altre dia, per exemple, l'Esther Vera, que em penso que va estar més de 6-7 hores en un tren de l'AVE, jo aquest mes, de moment, no he anat a Barcelona. I ja vaig al mes vinent, bueno, vaig d'aquí uns dies i vaig a Madrid. Efectivament. De fet, doncs, s'han ajustat els preus per part d'Iberia, donada l'elevada demanda que està havent-hi, no? I d'altra banda, bueno, jo crec que l'última pregunta que introduïes en relació a Aliança Catalana, doncs també marca doncs, part de entorn a què girarà el debat públic dels propers mesos, no? I jo crec que des d'una perspectiva descriptiva, el que la trobada en qüestió entre Silvio Riols i un grup de 200 empresaris assenyala és la normalització d'un nou actor en la política catalana, que és normal en la mesura en la que les perspectives electorals són tan elevades. Quan a Itàlia el fenomen de Giorgia Meloni genera expectativa, doncs es comença a interlocutar, entre altres coses, com a conseqüència del desconeixement. Tu, quan si estàs fora de la política en el teu dia a dia i de sobte veus els titulars, que hi ha un nou actor que no coneixes de res, doncs tindrà impacte. Jo recordo, perquè a més vaig arribar l'any 14 a Madrid, que va ser l'any de l'eclosió de Podemos, com Podemos de sobte va començar a ser convidat a espais similars, no? I fins i tot i va generar el mateix tipus de notícia. Recordo perfectament perquè a més jo treballava en aquella empresa Llorente i Cuenca, com l'Íñigo Errejón va ser convidat per escoltar les seves opinions i això va generar molt de fet noticiable, i entre els empresaris doncs la vocació